ciutat.
Bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dilluns a tothom, passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat, aquesta la ciutat postelectoral. Després d'aquesta jornada viscuda ahir diumenge, ens hi posem com sempre a aquesta hora, en aquest magazín matí que us acompanya des d'ara fins a les 12 del migdia. D'aquí a uns moments, amb una ronda de trucades que farem als partits polítics de la ciutat per conèixer aquestes primeres valoracions que fan de la jornada electoral d'ahir. I avui el nostre plató, Jordi Noguera, el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme. I a partir de les 11 farem tertúlia, com cada dia debatrem, de temes de ciutat amb el Josep Besart, amb el Lluís Barri, amb el Josep Maria Parella i amb el Xavier Bogués. I avui acabarem la ciutat amb música de Luz Casal, aquesta cantant de la Corunya que va néixer tal dia com avui, de l'any 1958. Són alguns dels apunts que tenim per la ciutat d'avui dilluns, però comencem fent cop d'ull a la previsió del temps per la jornada d'avui. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'ambient fred. Les temperatures mínimes d'aquesta passada nit han tornat a baixar respecte a la nit anterior i han tingut valors al voltant dels 3 graus cap a l'interior de la comarca i dels 6-7 a molt estirar a prop de la costa. Per tant, continuem amb aquestes temperatures més pròpies de l'hivern que no pas de la tardor. Fa tot just una setmana teníem tot el contrari, unes temperatures molt per sobre de la mitjana, i ara tenim, doncs això, ambient fred, que va començar ja dimecres passat i que sembla que encara ens acompanyarà d'una forma més intensa, fins i tot, durant tota aquesta setmana. Ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, situació avui, com dèiem, amb presència de núvols alts i mitjans que aniran creuant el cel, però sense deixar precipitacions. Una mica més abundants del matí, més clarianes, més el cel més serè aquesta tarda. Per la seva banda, els vents, lleugerament moderat el vent del nord-oest aquest matí, del nord i el nord-oest, que ho farà amb força 4, i aquesta tarda el vent s'afablirà i també es farà molt més variable. Des del sud-est a primeres hores giren cap a sud-oest durant la recta final del dia. Per tant, molta variabilitat pel que fa als vents també aquí a la zona maresmenca. Pel que fa demà, doncs s'espera un dia també tranquil, amb domini del sol, si bé altre cop poden aparèixer intervals de núvols alts o mitjans. No s'esperen precipitacions, les temperatures poden remuntar una mica, seran lleugerament més altes, tant màximes com mínimes, però en conjunt continuarem amb un ambient força fred, sobretot a primeres hores del dia. Demà passat dimecres arriba una pertorbació no massa activa, però farà que la nuvolositat sigui abundant a tota la comarca i es pot escapar algun plogim. Com que hi haurà més núvols al migdia, la temperatura màxima baixarà lleugerament, mentre que la mínima es mantindrà sense canvis. Tot apunta, amb els mapes d'avui a la mà, que de cara a dijous i sobretot divendres podríem tenir un canvi de temps més important en inestabilitat i en baixada de temperatures, la qual cosa podria enfarinar zones de la serrada prelitoral o fins i tot de la mateixa litoral. Ja ho acabarem de confirmar al llarg dels pròxims.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Complementem la informació de serveis. Diem-vos que si us heu de moure en vehicle per la ciutat de Calella, sapigueu que hi ha un tall al carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera, fins la una del migdia. També un tall al carrer Diputació, entre carrer del Mar i Riera Cap Aspre, fins a les 12:30. Un tall al carrer Bruguera, entre Miquel Cuní i carrer Raval, fins a les 6 de la tarda. I també un tall al carrer Bruguera entre Sant Pere i Miquel Cuní fins a un quart de 12. De cara a la tarda, tall al carrer Romaní entre Jovari i Parc Invertrina fins de les 3 a 2 quarts de 6 i un tall també al carrer Romaní entre Bruguera i plaça Bernat 2 de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 6. I si us heu de moure amb transport públic, sapigueu, primer de tot, advertir que l'acampada d'estudiants de plaça Universitat de Barcelona afecta algunes línies d'autobusos que han de circular derivades. La resta de línies circulen amb normalitat. A comarca que hi diuen, Noemi Esteve, bon dia.
Doncs molt bon dia, com toca avui, repassar una mica els resultats sí. A nivell comarcal, perquè el Maresme, com ja va passar el 28 d'abril, victòria d'Esquerra, gairebé totes les poblacions de la comarca, a excepció de la capital, que és un feu socialista, Mataró, on els socialistes s'han tornat a imposar amb el 23,8% dels vots. Aquí al costat, a Pineda, també s'han imposat els socialistes amb el 24,97%. 5% dels vots. A diferència d'aquestes dues poblacions, la resta de la comarca es tenyeix de groc, perquè si parlem en xifres globals del conjunt, Esquerra clarament guanyadora amb 59.825 vots, el que suposa el 25,24% de la representació, seguit del PSC, que queda com a segona força política al Maresme amb 41.925 vots i una representació del 17,69%. Junts per Catalunya millora resultats respecte a l'abril, puja 2 punts amb un 15,22%, i en Comú Podem passa tercera força, de tercera força a quarta, va quedar tercera força el 28 d'abril, i ara passa a quarta força sota Junts per Catalunya amb el 13,04% dels vots. El PP se situa en cinquena posició amb el 6,81% dels vots, però molt renyit, just per sota s'hi troba la CUP amb el 6,78% dels vots. Per tant, ha sigut molt frec a frec entre el PP i la CUP per trobar aquesta cinquena posició. Aquí ens trobem per sota la CUP amb la setena posició, doncs Vox, que puja 3 punts respecte a l'abril, i se situa darrere la CUP en setena posició amb el 6,40% dels vots. Seguint la tònica del conjunt de l'Estat, Ciutadans perd fins a 6 punts a la comarca del Maresme, més de la meitat dels que va treure l'abril, i queda amb un 5,47% de la representació. I una dada anecdòtica és que PACMA ha tret més vots que Més País, la candidatura d'Iñigo Errejón aquí al Maresme. En total, parlant de participació, aquí al Maresme va ser del 72,84%, en la mateixa línia que la mitjana catalana, que se situa en el 72,17%, i la participació en el conjunt de l'Estat va ser del 69,87%. Recordem que el 28 d'abril es va batre rècords en participació, perquè parlàvem del 71,76% del conjunt de l'Estat. Per tant, ha caigut una mica la participació, però és el que té, suposo, repetir unes eleccions.
I tant. Sí, sí, i espera't.
I esperem.
Esperem que
no cridem al mateix, Sònia.
No s'hagin de tornar a repetir i s'entenguin finalment.
Toquem fusta.
Sí, més aviat. Sí,
i
sí.
Seguim encara en política, pel que el regidor del PP de Sant Vicenç de Montalt i conseller del Consell Comarcal del Maresme, Francesc Guillem, va ser detingut el passat dijous per un presumpte delicte d'estafa. Ara haurà de pagar una fiança de 150.000 euros per evitar la presó. Guillem va ser detingut el passat dijous en el seu domicili de Sant Vicenç de Montalt en el marc d'una operació dels Mossos d'Esquadra que investiga un delicte d'estafes que s'ha saldat amb 5 detinguts i 8 registres de domicilis i empreses de Sant Vicenç, Arenys de Mar, Santa Coloma de Farners i Caldes de Malavella i Banyoles. L'estafa hauria consistit en fer servir empreses falses per demanar crèdits. Ara la número 2 de la llista popular, Isabel Torrents, semblaria disposada a ocupar el lloc de Guillem al ple de Sant Vicenç en cas que aquest arribi a dimitir, perquè tot això encara no ha dimitit i el van detenir el dijous passat. De moment, Partit Popular no s'ha pronunciat sobre el cas ni a nivell local, ni comarcal, ni nacional. Tant estarem pendents.
No estarem pendents d'aquest tema.
I acabem amb un últim breu, perquè els bombers de la Generalitat han hagut de desallotjar aquest dissabte al matí 500 clients de l'hotel Ona Brama de Santa Susana per un incendi a la cuina. La bona notícia és que no hi va haver cap ferit. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a 7:45 del matí del dissabte i van desplaçar un total de 12 dotacions. Els bombers van explicar que el foc hauria afectat dues fregidores de la cuina i el van poder extingir a les 8:10 del matí. Posteriorment, doncs, es van fer les tasques de revisió dels conductes de la xemeneia i de totes les plantes, així com tasques de ventilació de l'edifici. Al cap d'unes hores, els clients van poder tornar a les seves habitacions.
Doncs ho celebrem, que tot hagi quedat en un ensurt. Molt bé, Naomi, bon inici de setmana.
Igualment, fins demà.
I si entreu al web radiocalella.cat, com a destacades, Esquerra, que torna a guanyar les generals a Calella, el bloc independentista suma el 51,24% dels vots. I si fem un cop d'ull ràpid a les portades de la premsa d'avui, el Punt Avui diu Marca Espanya, el periòdico més difícil, i La Vanguardia titula que Sánchez guanya però tindrà més difícil configurar una majoria. I dels diaris que es publiquen a la resta de l'Estat, El País diu que Sánchez guanya, però la formació de govern es complica encara més. I El Mundo, que diu a la portada que Sánchez fracassa en les seves eleccions i dificulta encara més la governabilitat. Arribem a les 10:14. Fem una pausa i fem una primera ronda amb els polítics de l'Estat.
Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Doncs tenim en línia Josep Maria Jué d'En Comú Podem. Què tal, Josep Maria? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina valoració en feu dels resultats dels comicis d'ahir diumenge?
Bé, ens ho haguéssim pogut estalviar, aquestes eleccions, no? Finalment, els resultats són els que més o menys doncs, ja es van produir ara fa 6 mesos. Per tant, jo crec que, o creiem, que la reflexió més important d'aquestes eleccions és que la ciutadania ens demana diàleg i arribar a acords. I tal com deien nosaltres, doncs buscar solucions que integrin a la immensa majoria del país, no? Perquè és que si no és afavorir l'extrema dreta, i per tant aquesta jo crec que és la gran lliçó d'aquestes eleccions.
I aquest diàleg passa per entendre's PSOE i PP, per exemple?
No, al revés. Creiem que aquest diàleg doncs, hauria de formar part d'una doncs, alternativa d'esquerres que fos capaç de renovar doncs, tots els principis que es van constituir a partir de la Constitució del 78, amb una visió doncs, àmplia de la pròpia Constitució, per afavorir sobretot el diàleg en Catalunya. I això difícilment el PP està en aquesta tessitura, no? Per tant, nosaltres creiem doncs, que s'hauria d'intentar doncs, refer un pacte d'esquerres amb una visió molt àmplia de país.
Un pacte d'esquerres? Ens el pots dibuixar, Jure Maria?
Bé, doncs hauria de contemplar, lògicament, a Unides Podem més el PSOE, més país, més la possibilitat doncs, que els partits nacionalistes, tant de Catalunya com del País Basc, ho poguessin recolzar. Això doncs, suma la majoria absoluta, encara que a vegades doncs, no sempre agradi això, però jo crec que és la solució més positiva per al país, per l'Estat.
En el cas de Calella, en Comú Podem, repeteix com a quarta força a la ciutat sí. I creix una miqueta, un 12,03%, sí. No? Tot i perdre més d'una cinquantena de vots.
Sí, bueno, tinguem present que també es va presentar Més País, si haguéssim sumat Més País, més en Comú Podem, doncs a sobre hem guanyat vots, no? Per tant, bueno, el resultat... Jo crec que forma part d'aquest... Com fem enquestes sobre l'opinió dels catalans, surt que majoritàriament es pensa doncs, que la sortida seria més fàcil a la crisi doncs, que està vivint Catalunya respecte a Espanya amb un govern doncs, on hi fos el Pablo Iglesias, no? Uh-huh. Jo crec que d'alguna manera Catalunya reflecteix aquests resultats, i en el nostre cas a la ciutat de Calella evidentment també és així, uh-huh. I bé, no desistirem no?, de poder trobar doncs, vies de diàleg i de comunicació entre tots els governs.
Què passarà aquests propers dies, Josep Maria? A quin escenari anem?
Bé, jo crec que tots hem de fer com un acte una mica d'humilitat. Com començava l'entrevista us explicava, no?, que crec que aquí una mica hem perdut tots, que aquestes eleccions doncs, no calia fer-les si hagués primat el diàleg i la visió doncs més positiva respecte als altres, els que no pensen com tu, diguem. Uh-huh. I, per tant, doncs, aquí haurem de tornar a refer aquest camí, no? I tots hem de fer com una mica un acte de més humilitat i a partir d'aquí ser capaços de veure que la ciutadania ens demana solucions, diàleg i no blocs, perquè els blocs ja sabem on acaben, doncs amb l'extrema dreta més forta que mai, no?
Alguna valoració de la davallada, per exemple, de Ciutadans?
Bé, vaig escoltar el seu president, Albert Rivera, i per primer cop em va agradar una miqueta, eh? Vull dir, no és pas que sigui gaire fan de l'Albert Rivera, però penso que en fi, que assumeix doncs, que han perdut, que això és important, perquè fins ara doncs, era un partit que sempre anava a l'alça, i de cop i volta doncs, ha perdut moltíssim, no? Bé, en definitiva, el que s'ha produït és una redistribució del vot de la dreta, I vol dir doncs, que Ciutadans, amb la seva base social, possiblement tenia gent més progressista i d'altres més conservadors, i al final doncs, els conservadors se li han anat cap a un extrem i els progressistes doncs, potser se li han anat cap a una altra banda. No? Per tant, doncs, és una reflexió que haurà de fer Ciutadans.
Molt bé, Josep Maria. Alguna cosa més?
No, agrair-vos que sempre estigueu al peu del canó, donant les notícies, i en fi...
Gràcies, bon Josep Maria Joé.
A vosaltres.
Tenim en línia també el Marc Buch, de JunsperCat. Què tal, senyor Buch? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li faig la mateixa pregunta que li feia el senyor Joé. Quina valoració en fa dels resultats dels comicis d'ahir?
Bé, per un costat doncs, he tingut ocasió de sentir una part de l'entrevista del senyor Joé i comparteixo una mica la mateixa visió, no? Que acabem, doncs, una llàstima que s'hagi hagut de tornar a repetir eleccions perquè pràcticament acabem tots allà mateix. El que sí que la valoració que en fem, doncs, per un costat, com a nivell de país, lògicament l'independentisme surt més fort que mai. Queda claríssim doncs, que aquí els catalans sempre és una decisió ferma i que tothom està molt convençut i, per tant, doncs, el govern que hi hagi l'estat espanyol no pot fer... no es pot tapar els ulls i ha d'afrontar d'una vegada per totes doncs, seure's a parlar i afrontar les inquietuds dels catalans i doncs, proposar solucions i no com s'ha estat fent fins ara.
S'hauran de fer nivell...
Li anava a dir doncs, que a nivell nostre, evidentment, doncs, els resultats, en aquest cas doncs, hem incrementat un escó més, ens hem mantingut, fins i tot doncs, hem crescut i, per tant, doncs, relativament contents. També volia aprofitar, doncs, ja que estic en antena, per felicitar, per una banda, doncs, el Partit Socialista per la victòria i, per altra banda, doncs, també Esquerra Republicana per la clara victòria aquí a Catalunya.
A quin escenari anem, senyor Buch?
Bueno, anem a l'escenari dels pactes, no? Sí. L'escenari, el mateix escenari que teníem el mes d'abril, l'escenari és de pacte, per tant, doncs, el que la política és l'art de poder parlar, no? De dialogar, i això és el que s'ha de fer, dialogar, allò que ens realment han reclamat, doncs, els catalans tantes i tantes vegades, no?, que se'ns escolti, i per tant, doncs, el que hem de fer des de Madrid és dialogar en aquest cas, doncs, primer per formar govern a Espanya i després, doncs, per solucionar molts dels problemes que tenen.
Aquest govern passa per pactar entre PSOE i PP, com li comentava també el senyor Joé?
Bueno, jo entenc que això ja són... Per part meva, jo entenc que doncs, el Partit Socialista ha de tenir molt clar quines són les polítiques que vol aplicar, si vol doncs, fer una política de confrontació, una política doncs, de mà dura i de retallada de llibertats, o en tot cas doncs, vol fer una política dialogant i una política doncs, de seguir endavant, de solucionar els problemes i de progressar cap al futur.
I vostè què creu que passarà, senyor Buch?
Ai, jo no ho sé, perquè el mes d'abril pensava moltes coses i tots ens vam endur una sorpresa. Bé, jo crec doncs, que aquesta vegada, pel que deia la militància del Partit Socialista, i doncs tothom aposta per un govern progressista i s'entén doncs, que això serà el que es acabarà configurant, però bé, l'escenari és molt i molt complex i, per tant, doncs, avançar-se a fer qualsevol anàlisi és pura especulació o qualsevol predicció de futur, perquè, doncs, com tots sabem, l'escenari és molt i molt complicat, més complicat que el mes d'abril i, per tant, doncs, pot passar qualsevol cosa.
En el cas de Calella, vostès han millorat els resultats des de les últimes generals, arribant a un 18,17, és un 2% més.
Sí, nosaltres hem incrementat el percentatge, també és veritat doncs, que hem mantingut el nombre de vots i, per tant, doncs, bueno, estem consolidant la posició, el que passa doncs, que, evidentment, doncs, ens agradaria tenir uns resultats més grans, més amplis, però bé, hem de seguir treballant i, de moment, doncs, estem consolidant la posició i, mica en mica, doncs, anem creixent, però, sobretot, la lectura que fem és que l'independentisme ens surt més que reforçat i això, doncs, és un missatge tant pel govern espanyol, però també doncs, per la comunitat internacional, molt, molt fort, dient doncs, que els independentistes no és un suflé com tant deien, no? Com hem sentit tantes vegades, sinó que una gran majoria dels catalans estem decidits doncs, a que la situació ha de canviar i sobretot doncs, apostem per la independència i llavors doncs, també hi ha els comuns que sembla que aposten doncs, el dret de decidir, per tant, doncs, aquí alguna solució s'ha de començar a prendre.
Molt bé, senyor, doncs, alguna cosa més?
No, no, moltes gràcies.
Gràcies a vostè, gràcies. I tenim en línia també a Miquel Campoy, del Partit Popular. Senyor Campoy, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Quina valoració fa vostè del resultat de les generals d'ahir?
A veure, si comencem per aquí, per Calella, doncs dir que nosaltres, en el cas del Partit Popular, doncs hem recuperat una part del vot que les eleccions del 28 d'abril, les passades eleccions del 28 d'abril, doncs van anar a parar, d'alguna forma van anar a parar a Ciutadans, no? Perquè hem passat de 437 a 565 vots. En el cas de Catalunya, doncs també millorem el resultat d'un diputat a dos, i en el conjunt d'Espanya, doncs de 66 a 88, són 22 diputats més, i en el Senat també s'incrementa el nombre de senadors. Per tant, a nivell global, jo diria que el resultat no ha estat malament pel Partit Popular. No és tot el bo que nosaltres voldríem, perquè encara hi ha doncs jo crec que encara hi ha un espai en aquí que tenia el Partit Popular abans del 28 d'abril i que s'ha d'intentar recuperar a tots els nivells, no? Tant a nivell estatal com aquí a Catalunya, com a Calella.
Creu que...
D'altra banda, si em permet també, doncs aquí en el cas de Calella, jo diria que el que s'ha de destacar doncs, és aquesta caiguda que hi ha hagut per part de Ciutadans, sí. No? Que perd més de la meitat dels vots, i també, diguéssim, és una victòria per ells, no? Però Vox passa de 288 a 525 vots aquí a Calella i en canvi doncs, està el PSC i Esquerra Republicana doncs, que baixen bastant, no? Això aquí a Calella.
L'augment de Vox vostè l'atribueix ja?
A l'augment de Vox, home, a veure hi han vots que tenia en principi podien això són figuracions meves, no? Vull dir, no és una cosa molt... però crec que sí, que la cosa va per aquí, que hi havia uns vots que eren del Partit Popular que van anar repartits doncs entre Ciutadans i Vox i que ara doncs està claríssim que tots aquests vots que ha perdut Ciutadans doncs una gran part han anat a parar a Vox. Jo crec que aquesta política de Ciutadans, sobretot dels últims mesos, doncs no ha acabat de convèncer la gent pels motius que siguin, però que el vot està tornant doncs, una part al Partit Popular i suposo que també a Vox.
Hi haurà pacte, senyor Campoy, amb el PSOE?
Miri, jo si ho sapigués, ja m'agradaria, no? Jo crec que la cosa no va per aquí, eh? Jo crec que la cosa no va per aquí. En tot cas, això ja, doncs, a nivell estatal suposo que ja es faran les declaracions que s'hagin de fer i tal, però jo, si vostè em pregunta a mi des d'aquí, des de Calella, doncs jo ho veig difícil que hi hagi un pacte com a tal, eh? Un pacte de govern. Uh-huh. Això no... m'extranyaria moltíssim. La situació que tenim ara no és una situació que hagi millorat respecte a la que teníem fa uns dies, no? Abans de les eleccions. Vull dir, això continua com estava. No es veu, o almenys no pels que no estem, diguéssim, a un nivell més alt de la política, no? Però jo crec que no es veu una solució a curt termini i això s'arregla doncs, a base de diàleg i de parlar i d'intentar, si no, un pacte de govern, sí, un pacte perquè hi hagi doncs, un govern que pugui treballar amb una certa... amb una posició que no estigui limitat, no? Uh-huh. que pugui actuar. És difícil. Jo crec que en els propers dies doncs, ja es començarà a veure per on va el tema.
Diu vostè que el pacte no va per aquí, PSOE-PP. Si no va per aquí, per on creu que va, senyor Campoy?
No, home, no s'ho cregui. Jo penso només pel Partit Popular. No, el que li dic, a mi em sembla difícil que hi hagi un pacte de govern per governar.
Ja.
Això jo crec que en aquest sentit dic que no va per aquí. No?
I per tant, ara, com quedaria?
Per tant, doncs, l'única possibilitat que hi hauria seria de que el Partit Popular donés suport, dic, com una cosa que es podria fer, que això segurament tampoc es farà, però una cosa doncs, que donés acord, doncs a la investidura, o que donés suport, doncs, a temes determinats al Partit Socialista. Però tot això ja dic que són conjectures, vull dir que no... Ara, en aquest moment, és molt difícil, eh?
Tindrem dies per parlar-ne, segurament que
jo, sí. Jo crec que sí, jo crec que sí, amb més calma i amb més informació i amb més contactes amb els partits, i jo crec que d'aquí uns dies, doncs, es podrà enfocar tot aquest tema d'una forma més concreta, eh?
Vol dir alguna cosa més, senyor Campoy?
No, gràcies a vostès per trucar, eh?
Moltes gràcies.
A vostè. Adéu.
Doncs anirem al llarg del matí fent ronda de polítics per conèixer les valoracions d'aquestes municipals, d'aquestes eleccions generals celebrades ahir diumenge. Hem arribat a 2:15, a fer una pausa, i avui al nostre plató el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fa 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Doncs ja som al plató avui amb el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, el senyor Jordi Noguera. Què tal, senyor Noguera?
Molt bé,
bon
dia.
Ja suposo que més tranquils, amb l'hotel tancat?
Sí, des de fa la setmana passada, des de divendres passat.
Avui tenim un tall a la Jonquera. Anava a dir, sort que els hi ha enganxat ja fora de la temporada. Si no, avui no fan el check-in, eh?
Sí, seria complicat, no? Perquè amb aquests talls és difícil, doncs, que els nostres clients puguin arribar. Però bé, també hem de pensar que ja som 11 de novembre, que ja pràcticament la major part dels establiments en aquests moments ja de la nostra zona ja estan tancats, i la incidència d'aquest tall, doncs, pot ser mínima, realment.
I els que hi ha hagut dies abans, els han afectat una miqueta? Els turistes han preguntat? Què passa?
En general, doncs, podem dir que l'afectació no ha sigut molt gran, perquè també, doncs, ha estat en una època de finals d'octubre, principis de novembre, en els quals, doncs, ja li comento, doncs, que molts dels establiments ja pràcticament estàvem ja en fase d'anar fent els tancaments. I sí que és cert que pot ser que en alguns casos, doncs, hi ha hagut alguns retards amb les arribades, sobretot turisme, diguem-ne, més social d'autocarisme, turistes francesos, en aquesta època algunes promocions, però no ha sigut, diguem-ne, una problemàtica molt gran a l'hora, doncs, de les arribades d'aquests clients.
I ells pregunten, tenen curiositat per saber què passa, o ho saben?
Bé, jo penso que en general hi ha una informació molt, molt gran avui en dia. Tothom està coneixent les problemàtiques que hi ha en aquests moments en el nostre país, de caràcter social, de caràcter doncs, autonòmic, tota la part com de la incidència que suposa doncs, aquesta revolta una miqueta doncs, que hi ha en aquests moments. I sí que és cert que, malgrat doncs, que algú pugui doncs, tindre els seus dubtes a l'hora doncs, de venir, però també veuen que, en general, la nostra situació segueix sent una situació de calma i tranquil·litat, i per tant penso que en aquest sentit ningú no dubta a l'hora de vendre a la nostra destinació.
Malgrat que hi hagi algú que digui que el clima aquí és d'absoluta violència.
Sí, no? Això sempre te trobaràs. Mm-hmm. Sempre te trobaràs detractors que d'alguna forma aniran en contra doncs, de tota aquesta normativa de tranquil·litat que hi pot haver-hi en el nostre destí, i que per interessos o per senzillament perquè hi ha gent molt d'estralera que els hi agrada doncs, fer mal i que d'alguna manera va en contra d'aquests interessos nostres, doncs pugui emetre comunicats o pugui emetre informacions que no s'ajusten realment a la realitat. Tots sabem doncs, la realitat la que és, i la nostra zona, en realitat a 50 quilòmetres de Barcelona, podem dir doncs, que el Maresme gaudeix d'una tranquil·litat en aquest sentit, com sempre.
I els aldarulls que hi ha hagut a Barcelona aquests dies?
Sí, és cert.
Han tingut repercussió en el turisme?
És cert. Que d'alguna manera la imatge que nosaltres tenim en general doncs, de zona turística, també per lo bo i per lo dolent, perquè evidentment que si nosaltres gaudim d'alguna forma d'aquesta proximitat amb Barcelona com a capitalitat turística del nostre entorn, i perquè la marca Barcelona pesa molt en la nostra destinació, evidentment que qualsevol aldarull, qualsevol problema, qualsevol qüestió doncs, que pateixi Barcelona, evidentment que ens afecta a nosaltres. Hem tingut grups que d'alguna forma han tingut els seus dubtes a l'hora de venir, perquè doncs, en fi, recordo doncs alguns d'actuacions corals que hi havia programades a Barcelona, i fins a última hora doncs hi havia aquell dubte doncs de si venien o no venien. Al final doncs tot, diguem-ne, s'ha anat normalitzant, i a vegades doncs, el que s'ha produït són sortides més d'hora per poder-hi ser-hi a temps, per no trobar-se doncs, amb trabancs pel camí que d'alguna forma doncs, fessin doncs, que les actuacions doncs, es tinguessin que aplaçant i que no s'hi arribés a temps. Però en general jo penso que la gent, la seva intenció, si era venir a la nostra destinació, s'ha mantingut, ha sigut una decisió ferma, i per tant doncs, penso que en aquest sentit anul·lacions...
Treure ferro.
Sí, senyor. Jo penso que sí.
Treure ferro.
Jo penso que sí.
Un estiu de temperatures altíssimes, que no sé si és comparable a la xifra de visitants. Es manté, s'ha mantingut, ha fluctuat amunt, avall...
A veure, és cert que ha sigut un estiu molt calorós, molt calorós, perquè avui sembla que ja no ens en recordem de la calor que hem passat.
I tant que ens en recordem.
D'aquest estiu...
Miri com bull, aquestes imatges, que es veu que puja la calitxa de la sorra, eh?
Sí.
Realment ha sigut un estiu molt
calorós. Molt
calorós. Això és bo, per cert.
Home, jo penso que sí, perquè el nostre visitant busca d'alguna forma aquest sol i platja. És una destinació vacacional en general que en tenim necessitat, d'aquesta caloreta i d'aquesta temperatura, no? I per tant, jo penso que és bo per nosaltres que faci bon temps, que faci calor, però també una calor que sigui doncs, agradable,
que sigui suportable,
que es pugui suportar.
Doncs li preguntava això, les altes temperatures són comparades també amb les xifres d'aquesta temporada que ja hem acabat?
Sí, a veure, si nosaltres anem a valorar aquest 2019, que ja a hores d'ara pràcticament ja tenim la temporada tancada i anem a fer la comparativa amb el 2018, diríem que hi ha una certa semblança amb el nombre de pernoctacions en general. Tot i que hi hagi mercats doncs, que han variat, d'alguna forma, hi ha canvis que d'alguna manera també s'han anat produint, però en línies generals penso que les ocupacions, malgrat que hi ha alguns repunts d'alguns establiments que ens han doncs, passat informació doncs, de que les ocupacions han pogut ser una mica més baixes respecte al 2018, però en general podríem considerar doncs, que hi ha bastanta semblança a nivell de comarca, a nivell, diguem-ne, de destinació de l'Alt Maresme.
I un perfil continuista? Continua sent la Calella dels Alemanys o això ja és història?
Bé, jo penso que la Calella dels Alemanys té aquest nom, té aquesta etiqueta que d'alguna forma ja fa tants anys doncs, que la manté, però que evidentment Calella, com tots els altres municipis de l'Alt Maresme, ha anat evolucionant, ha anat canviant i l'arribada del turisme internacional, no solament de proximitat, sinó d'arreu del món, cada vegada és més gran. Les vies comercials que tenim en aquests moments doncs fan que ens arribin tant clients dels Estats Units com poden arribar de la Xina, com de Corea, com del Japó, com d'altres països que fa uns anys doncs, eren pràcticament inimaginables, no? Uh-huh. Llavors, doncs, bé, podem seguir mantinguent aquesta etiqueta de Calella dels Alemanys.
Però és una etiqueta nostàlgica o realment encara continua sent el número 1?
Jo penso que tot això ha evolucionat i aquesta etiqueta la plantejo més com una etiqueta nostàlgica i de record i d'un fonament d'un treball que d'alguna forma històricament s'ha fet a Calella, però a tot el canvi de nacionalitats ha sigut molt gran i és molt gran a tot arreu.
Ha parlat del mercat xinès, l'altre dia l'alcaldessa deia que a la World Travel Market hi ha hagut cert interès, no?, del mercat xinès per la nostra zona, ho confirma?
Sí, és cert, perquè bàsicament per el que ho comentava abans, Sònia, la capitalitat de Barcelona fa que, i la nostra proximitat amb Barcelona, sigui un gran atractiu de destinació, ja sigui, diguem-ne, perquè també ja avui en dia tenim una oferta hotelera posada al dia, establiments de primer ordre que d'alguna manera poden competir fins i tot amb establiments de Barcelona, i evidentment que moltes vegades els preus que nosaltres podem ofertar doncs també són molt més interessants. Per tant, si tenim bones comunicacions, si tenim bons referents, bones instal·lacions en aquest sentit, penso que d'alguna forma mercats que tradicionalment eren impensables per nosaltres, doncs avui en dia els hem de tenir presents i els hem de tindre doncs, una miqueta doncs, en el dia a dia per poder-hi treballar i perquè d'alguna forma també siguin la constant de dinamització també de les nostres zones.
El mercat xinès és un mercat que deixa despesa al territori?
No gaire, sincerament.
Despesa cultural segurament sí, no? Però amb bars i restaurants...
Sí, és una tipologia de clientela. A veure, te pots trobar una mica de tot, lògicament, no? Però podríem dir que els seus allotjaments, les seves estades, són bastant limitades. Són estades curtes, que aprofiten moltes vegades circuits internacionals amb estades doncs, de 2, 3, 4 dies, amb una importància molt gran de cara a la capitalitat de Barcelona com a punt de referència, i a partir d'aquí doncs, bé, hem de pensar doncs, que si aquests clients s'allotgen als nostres establiments doncs a cap hora pràcticament deixen a l'hotel per viatjar, per sortir, per d'alguna forma conèixer doncs, totes aquestes opcions culturals i d'oci i a la vegada comercials, que a vegades doncs, en el nostre entorn se'ls hi oferta.
I el turisme rus?
El turisme rus, per nosaltres, aquests últims anys, ha sigut, diguem-ne, una bona injecció en la manca de turisme europeu tradicional. Per tant, jo penso que és un mercat que fa uns anys nosaltres ja el contemplem com una miqueta doncs, assentat aquí en la nostra zona. És un mercat que confiem molt i que d'alguna forma doncs, malgrat els alts i baixos que han anat tinguent, doncs, hi ha hagut anys en els quals per les polítiques doncs, dels països emissors doncs, ha costat bastant d'alguna manera d'arribar-nos, però penso que el mercat rus, que nosaltres sempre diem el mercat rus, però el ventall de nacionalitat...
Que és est, no? Països de l'est,
exacte,
no?
Exacte, seria una miqueta el països de l'est, perquè tant podem parlar doncs, des d'Ucrània, Bielorús, Rússia, com molts altres països de l'antiga Unió Soviètica, doncs les destinacions penso que són molt importants per nosaltres. I és un mercat que amb el temps doncs, també bé s'ha anat assentant a la nostra zona i que hi confiem molt també.
Continuen portant molts quartos? Que es diu molt, això, dels russos, que porten molts quartos. Suposo que això ho haurà sentit vostè més, molt més que nosaltres, no?
Això també hauria de ser una miqueta criteri a valorar entre el sector hoteler, el sector, diguem-ne, del comerç,
de restauració
també, no? I tots plegats, que ens poséssim damunt de la taula a parlar una miqueta, doncs, d'aquesta aportació econòmica d'aquest
tipus de turisme.
Exacte.
Sí.
Llavors, jo penso que el turisme rus que vàrem tenir els primers anys, que era un turisme, doncs, que realment ens visitava per primera vegada i amb una capacitat econòmica molt gran, doncs sí que és cert que realment, doncs, les despeses eren molt importants i tothom obria els ulls i tothom els tenia molt presents. Amb els anys, lògicament, doncs, diguem-ne que això s'ha anat generalitzant, ens arriba, diguem-ne, jo penso, doncs, una tipologia de client més de classe social mitja, per tant, amb una possible capacitat econòmica de despesa més limitada, però també, per altra part, també podria dir, doncs, que fins i tot més repetitiu. Vull dir, ja no és una miqueta aquell pioner que d'alguna manera ve a descobrir un nou món.
Ve com un bolet i no torna
més. Exacte. Jo penso que ara, fins i tot, tenim, diguem-ne, una clientela russa que en molts casos ja ens l'hem fet nostra i que ja, d'alguna manera, doncs, va repetint, diguem-ne, amb freqüència a la nostra destinació. Perquè, bé, han trobat, doncs, uns establiments, doncs, que són, diguem-ne, el que ells esperaven, una oferta, doncs, que realment els omple i una destinació, doncs, realment tranquil·la, ben planificada, amb unes infraestructures que, en general, doncs, són força favorables i, per tant, doncs, la proximitat de Barcelona, com repeteixo moltes vegades, doncs també és molt important.
Hotels que es continuen posant al dia. Quina valoració en fan del parc hoteler que tenim aquí a Calella, senyor Noguera?
A veure, això és com tot. Hi haurà...
Estem al dia? No estem al dia? N'hi ha que sí, n'hi ha que no?
Bé, això és complicat perquè, evidentment, hi ha empresaris que hi aposten molt clarament en els seus establiments i que han fet una aposta molt gran, unes grans inversions i unes grans reformes per tindre, doncs, aquests establiments amb uns nivells molt superiors. N'hi ha d'altres que, doncs, més o menys, doncs, van mantinguent una mica el negoci, però per nosaltres, també com a gremi, doncs, penso que en aquest sentit hem de procurar, doncs, alentar i d'alguna manera esperonar a tothom perquè d'alguna forma, doncs, es mantingui aquests nivells d'estatus i de qualitat que d'alguna manera la ciutat de Calella i en general la zona, doncs, demana, no? I per tant, jo penso que nosaltres hem de ser els primers des del gremi d'intentar, doncs, esperonar tot aquell empresari que d'alguna forma li costa una miqueta de invertir, d'anar-se posant al dia. Per què? Perquè, doncs, d'alguna forma això és una miqueta, doncs, el cistell on hi estem posats tots. El que no pot ser és que uns despuntin molt i els altres vagin quedant una mica al marge. Evidentment, jo penso que en aquest sentit tots hi hem de treballar-hi conjuntament, tots hem d'anar-hi bastant de la mà i procurar, doncs, que el nivell, doncs, de qualitat, doncs, que requereix la zona, doncs, cada vegada sigui superior.
I vostès apreten aquests empresaris que... Bueno, que allò que van fent, no? Que diu, bueno, com que la cosa ja em va bé, doncs mira, tirem una temporada més i una temporada més, però les instal·lacions, bueno,
a veure,
mentre estiguin netes...
Entrar a cada casa és un món i...
Ja ho crec, però el gremi han d'anar tots a la una?
Sí,
o haurien d'anar tots a la una,
a veure,
o no?
Però difícilment els interessos privats de cadascú pots d'alguna forma apretar i pots ballar, no? Jo penso que en aquest sentit hi ha, d'alguna forma, estudis, hi ha constantment, doncs, informació que estan a l'abast de tots plegats, que ja donen aquests punts de referència en els quals, doncs, realment t'indiquen, doncs, les necessitats de cadascú i les mancances que pots tenir. Per tant, jo penso que cadascú ha de fer una mica d'autocrítica en aquest sentit i ha de ser prou... prou agosarat a l'hora de dir, escolta'm, doncs, si a mi m'estan doncs, indicant que per aquí doncs, haig d'apretar una mica més i haig de procurar invertir i haig de millorar doncs, aquestes ressenyes o aquestes indicacions han de ser ja prou indicatives doncs, per poder donar una miqueta aquest peu a que tu ja d'alguna forma agafis aquesta iniciativa per tirar les millores endavant.
Es reuneixen amb l'Ajuntament des del gremi,
sí,
senyor
sí,
Noguera,
sí, sí, sí.
En aquest sentit per debatre aquests temes i altres?
Sí, sí, miri, no fa pas gaires dies precisament vam estar reunits amb l'alcaldessa, amb la Sònia Hernández també de l'ATC, el Ferran Muñoz també com a responsable de noves tecnologies i també de, diguem-ne, d'aquest pla de qualitat que d'alguna forma es treballa també des d'aquí Calella, i es va posar sobre la taula una sèrie de temes com que vostè m'està demanant en aquests moments, no? I certament doncs, es procura que tots plegats agafem consciència i cadascú dintre de la seva parcel·la, perquè evidentment la Sònia dintre de l'àmbit doncs, de lo que és pròpiament la ciutat de Calella, però nosaltres ja també en un àmbit molt més comarcal, doncs també agafem una miqueta aquesta responsabilitat doncs, de traduir a nivell general doncs, totes les necessitats que puguin anar sortint a nivell de Calella i a nivell de comarca.
I quina és la principal demanda en aquest cas del consistori? Que es va fer palès en aquesta reunió?
Bé, les demandes són de que, evidentment, quan s'analitzen els establiments i s'analitza una miqueta doncs, les línies de reputació que hi ha a cada establiment, doncs, evidentment, hi ha establiments en els quals doncs, el seu prestigi doncs, és molt alt, i n'hi ha d'altres doncs, que els comentaris que arriben a través de Booking, de Google, TripAdvisor i tal, no són tan favorables. Llavors, evidentment, cadascú és coneixedor d'aquesta problemàtica a casa seva, perquè aquesta informació és una informació
que està a l'abast de tothom,
i tothom la coneix. I malgrat doncs, que hi hagi, diguem-ne, un sentit de responsabilitat per part de l'administració doncs, per esperonar en aquests establiments que d'alguna forma els hi falta donar aquest pas de millora, doncs jo penso que cadascú en el seu àmbit personal i privat, diguem-ne, de cada establiment com a gestors propis han de ser una miqueta agafar aquest repte de superació i de millora per, d'alguna forma, mirar doncs, que no hi hagin, diguem-ne, diferències molt grans entre els uns i els altres.
I mentrestant, destinacions molt properes que apreten fort. Ara em ve el cap Santa Susana, per exemple. Mm-hmm. És el nostre principal competidor?
Jo penso que Santa
Susana... Amb instal·lacions
Susana...
molt noves i molt preparades, que s'ha fet com un resort, no? Allò de Santa Susana és com un resort, no? Ja?
Evidentment, Santa Susana és una destinació nova, és una zona turística nova. Realment, doncs, estem parlant de 30-35 anys, més o menys, tirant llarg una mica, no? De tot el que és la nova planta hotelera de Santa Susana. Evidentment, quan es crea, diguem-ne, un nou projecte, ja és pensant una mica, doncs, en una línia, doncs, de futur, amb uns espais molt més amplis, amb unes infraestructures, doncs, més posades al dia. Clar, si anem a comparar Santa Susana, Calella, per exemple, doncs, bé, Calella ja és un destí tradicional de 60, 60 i pico d'anys, en els quals, doncs, evidentment, ha anat millorant molt en el curs dels anys, però, en el fons... els espais són els que són, les infraestructures són les que són, i moltes vegades doncs, no pots competir amb altres destinacions, amb altres zones turístiques
han molt crescut properes. Del res, no?
Exacte.
Clar. Sí.
Llavors, jo penso que en aquest sentit cadascú ha de d'alguna manera treballar el seu producte i penso que Calella doncs, també s'ha sabut espavilar molt bé en el curs d'aquests anys amb oferta tant d'esports, amb oferta d'oci, amb oferta cultural jo penso que, bueno, a vegades potser no tens l'espai necessari que tu voldries, doncs, per poder fer segons quines activitats i segons quins esdeveniments, però també és cert que penso que bueno, que l'illa ha buscat molts de recursos moltes vegades amb infraestructures que d'alguna forma en certs moments havien quedat com obsoletes per donar-los sortida i per donar-los, doncs, aquesta viabilitat de gestió d'alguna forma per poder tirar endavant moltes activitats i perquè d'alguna forma doncs pogués ser una destinació turística puntera.
I amb el tema de desestacionalitzar, no?, que n'hem parlat tantes i tantes, sí, vegades, no?, d'allargar la temporada, no?
Sí, evidentment, això per tots és un tema que sempre està damunt de la taula i és un tema, doncs, que sempre ens ha preocupat molt i que tots voldríem que hores d'ara la major part dels establiments estiguessin oberts i que totes les instal·lacions en general doncs anessin funcionant. Però bé, la realitat és la que és i ens trobem avui mateix, doncs, un 11
de... I que és la que hem tingut sempre, no?
A veure,
potser abans sí que les temporades eren un pèl més llargues, però hem sigut sempre una zona de temporada, no?
Sí, a veure, la nostra destinació és una destinació vacacional, i tot i que fa pràcticament una setmana pràcticament anàvem amb mànigues de camisa,
cert,
i teníem un temps fabulós i com aquell que diu, tant, encara passejant pel passeig veia gent que s'estava banyant a la platja, i pensaves, oh, com pot ser que d'alguna forma amb aquesta climatologia tan favorable que tenim no sapiguem aprofitar-ho, però bé, ha passat una setmana i
ha canviat radicalment,
una llevantada,
no?,
d'aquestes de principis de novembre ens ho ha canviat tot, no? Llavors, doncs, clar, l'estacionalitat, tot i que nosaltres voldríem tindre, doncs, unes temporades molt més llargues i que pràcticament hi haguessin establiments que funcionessin tot l'any, és complicat, és molt difícil i bé, no per això no deixarem de treballar-hi, no per això no seguirem d'alguna forma buscant-hi recursos i buscant-hi la manera de poder allargar quan més la temporada, però bé, en aquests moments tenim el que tenim.
Tornar a Santa Susana, tinc la curiositat per preguntar-li què s'està construint allà a Santa Susana? Què s'està construint? Perquè clar, hi passem i veiem que s'està construint un complex, no sé si és un complex hoteler, algun diuen que són tres hotels, no, hi ha qui diu que hi ha un auditori, ens,
sí,
ho pot explicar? És,
sí, senyor Noguera. Us ho puc explicar perquè forma part del meu grup i per tant sóc coneixedor. S'està construint un nou hotel, de nom és Atzavara. És un resort de 5 estrelles amb, tal com diu, aproximadament amb uns 3 blocs que estan tots comunicats i amb una zona comercial també que comunica des del passeig fins a la part interior i amb un auditori també amb una capacitat aproximadament d'unes, bueno, en principi s'estan parlant d'unes 600 i pico 700 places.
Déu-n'hi-do.
Sí, és una aposta molt important, és una aposta de millora que jo penso que no és que completi d'alguna forma tota aquesta primera línia, perquè encara hi ha espais en els quals doncs s'hi pot construir, però sí que és cert que és una, bueno, serà un equipament molt important i en principi buscant-li una miqueta doncs aquestes 5 estrelles, ja buscant-li també una línia vacacional de més de luxe a dintre de...
Obert de cara a la propera temporada?
No, de cara al 2021. En principi la idea seria doncs de cara al el 2021.
Li haig de dir que li he fet la pregunta, però no tenia constància que vostè hi tingués res a veure, eh? Però en qualsevol cas, enhorabona.
No, cap problema per informar-vos.
Molt bé, senyor Noguera, alguna cosa més que jo no li hagi preguntat que vulgui dir? Estem acabant?
No, en principi, doncs, agrair-vos com sempre, doncs, aquesta atenció envers el gremi per poder, doncs, passar una estona amb vosaltres, clar, per poder-vos informar, i perquè penso doncs, que bé, que és bo que també la ciutadania, doncs, tant de Calella com de la comarca, en sigui coneixedora una mica doncs, de la nostra evolució, del nostre dia a dia i d'aquest sector turístic tan important pel nostre entorn.
I ara descansar uns quants dies, m'ha rescut descans.
Bé, procurarem.
Bueno, aquella feina segurament de despatx que no es veu,
sí,
eh?
Sí, sí,
però
sense deixar l'activitat, però procurarem baixar una mica la guàrdia.
Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, notícies i tertúlia. Zara.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella, 107.9.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Doncs després de l'entrevista que hem fet amb el Jordi Noguera, entrem en tertúlia, però abans tenim a Guillermo Gomis, a l'altre cantó del fil telefònic. Senyor Gomis, de Ciutadans, molt bon dia.
Bon dia, Sonia.
Senyor Gomis, quina valoració en fa del resultat de les eleccions d'ahir?
Bueno, es un momento difícil para nosotros. El resultado ha sido muy negativo, pero bueno, nos queda luchar para recuperar la confianza de todos los ciudadanos que nos votaron en su día para que nos vuelvan a votar y seguir trabajando. Ese es es nuestro resultado, nos han puesto ahí los ciudadanos y bueno, es negativo y hay que asimilarlo.
El señor Rivera posa el seu càrrec a disposició. ¿Vostè creu que Rivera es la millor posta per Ciutadans o cal una renovació, senyor Gomis?
Hombre, yo creo que Rivera es la mejor apuesta, lo ha sido desde un principio y yo creo que debe continuar. Pero tampoco la decisión es nuestra, es una decisión que debe tomar él y nosotros la vamos a respetar, pero nosotros queremos que siga Rivera porque él empezó este proyecto y lo tiene que continuar. Doncs... La política es así, a veces sube y otras veces baja, así nos ha tocado esta vez por asumirlo.
¿Y qué creo que ha pasado? ¿Por qué hi ha hagut aquesta davallada tan importante de Ciutadans, senyor Gomis?
Pues es difícil de saber. Piensa que había la crispación y, bueno, pues no sé, creen que los culpables de la situación, del bloqueo, pues eran Ciudadanos, en cuanto no lo ha sido. Esta es la única valoración que podemos hacer en estos momentos. Se la toca trabajar y retomarlo para que de aquí 4 años saquemos los mejores resultados, como veníamos sacando hasta ahora.
I a nivell de país, què creu que passarà? S'haurà de pactar, òbviament. Faci'm un dibuix del que vostè pensa que passarà.
És difícil pensar lo que passarà, perquè, bueno, la majoria està difícil, las elecciones están ganando el Partido Socialista y de ahí pues entiendo que bueno, que mirar algún pacto con alguien de izquierda y a partir de ahí pues es difícil valorarlo, ¿eh? Está más difícil y más complicado que las pasadas, pero bueno, eso ya decidirán ellos.
¿Vostè creu que hi haurà pacte entre PSOE i PP? ¿PP facilitarà el govern al PSOE?
No lo creo, pero bueno, eso es una decisión de ellos. Tampoco soy quien para opinar de este tema, Sonia. Uh-huh. Estoy seguro que el bloqueo no existirá y que ellos tomarán decisiones, pero que está más complicado que antes, seguro.
¿Vostè creu que aquestes eleccions han servit d'alguna cosa, senyor Gomis?
Siempre, todas las derrotas sirven para algo. Pero ahora ya le digo, son momentos difíciles y valorarlo en caliente, pues... es difícil. Lo que sí es que vamos a seguir luchando, somos la apuesta de centro para España y vamos a seguir trabajando para recuperarlo.
Mm-hmm. Molt bé. Senyor Gomis, vol dir alguna cosa més?
No.
Doncs gràcies per atendre la nostra trucada. Que tingui un bon dia.
Adéu.
Gràcies.
Adéu, bon
dia. I tenim en línia també a Pilar Rocafort, d'Esquerra. Pilar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyora Rocafort, quina valoració fa del resultat? Suposo que bona, en el seu cas.
Sí, en el nostre cas, doncs, molt contents, molt agraïdes també doncs, a tot el suport que hem rebut a nivell local de la població de Calella, com a Esquerra Republicana en aquest cas. Uh-huh. Evidentment, contentes del resultat del conjunt de l'independentisme al país. És una mostra doncs, de resistència. També preocupades, no?, per aquest verd, que no és d'esperança en aquest cas, que hi roma el Congrés, que és, doncs, bueno, que és tota la força doncs, amb què ha entrat Vox, plantejar doncs, també, no?, el sentit d'aquesta repetició electoral davant que s'ha fet per una impossibilitat d'acordar, doncs, un govern progressista a l'Estat. Cert que no és el nostre... Nosaltres remem cap a una altra banda, però cert que aquesta repetició electoral, doncs, ha desemmascarat tot aquest... ha donat força en aquesta dreta pura i dura i hereva del franquisme que és Vox, per tant, que és preocupant. Penso això, com a país, doncs, contents i contentes de tot aquest gruix de diputats independentistes que també, doncs, portarà la veu al Congrés. Sí. L'entrada també, doncs, d'altres veus, com el cas, doncs, del BNG, de Teruel Existe, etcètera, etcètera, d'altres realitats, doncs, nacionals, que sempre és enriquidor, i a nivell local, doncs, molt agraïdes a tot el suport de la gent de Calella cap a nosaltres, en aquest cas, cap a Esquerra Republicana, i també, doncs, cap al conjunt de l'independentisme.
Un partit Vox que també ha pujat a nivell municipal aquí a Calella.
Exacte, sí, evidentment, no ens escapem d'aquesta realitat. I bé, quines causes probablement, doncs, hi ha tot un desconcert o desencís de moltes persones que troben en aquest discurs, doncs, molt simple, però alhora molt clar, molt enverinat, doncs, troben un referent. Són coses, doncs, que cal tenir en compte i que moltes vegades es reflecteix del desencís, del cansament, del desencís de moltes persones, de molts votants. Una mica ja, doncs, cansades de no trobar respostes i que en aquest tipus de missatges, malauradament, molt bàsics, buits, no?, amb un contingut molt perillós, però com un missatge molt clar, molt directe, doncs troben on agafar-se. Per tant, això és preocupant.
En el cas del país s'haurà de pactar, òbviament. Li faig la mateixa pregunta que li feia als seus companys dels altres partits. L'aliança està entre PP i PSOE?
Sí.
Li pregunto.
Sí,
li pregunto. Sí.
Obries. A veure, no ho sé, perquè sembla, no?, d'alguna manera el que s'entreveu és que a nivell de les elites de poder del país, de l'Estat en aquest cas, de l'Estat espanyol, probablement és la gran coalició que interessa. Per què? Perquè tornem als dos partits grans de sempre, dels de tota la vida, que malgrat tot, malgrat els casos de corrupció, malgrat moltes coses, doncs representen, no?, aquest immobilisme de tota la vida. I altres experiments, no?, que tampoc no són, però que poden ser vist com altres experiments, no interessen. Hem vist com, evidentment, el govern o aquest pacte que era possible entre PSOE i Podemos, doncs, no va ser possible, ni volgut d'entrada probablement pel mateix PSOE. Per tant, al final, qui té més influència, qui té més capacitat d'incidència, se'ns escapa. El que està clar és que hi ha altres factors, no?, que influeixen més enllà del vot de la gent, més enllà del que digui la gent, més enllà del que manifesti o s'expressi la gent a les urnes, que hi ha altres factors d'influència que se'ns escapen, que s'escapen el que és el poder, no?, dels estats, que són altres inputs i que, d'alguna manera, podria ser que afavorissin aquest gran acord com a element d'estabilitat a l'estat, segons la seva visió, evidentment, però que, bueno, jo penso que tampoc no és el que reflexa, no?, la voluntat de la ciutadania.
Molt bé, senyora Rocafort, alguna cosa més, vol dir?
No, en tot cas, reiterar aquest agraïment i una mica, penso, també reiterar aquesta voluntat de persistència, no?, del col·lectiu independentista, malgrat tot i malgrat tota la situació, malgrat la duresa de la situació, doncs ens mantenim. I sí que és cert que comentàvem amb els companys ahir, no?, contents d'aquests resultats, però també amb aquesta sensació de que no hi som tots i no hi som totes, que hi ha molta gent, doncs, que no pot expressar-se ja fent el simple gest de votar perquè són a l'exili o perquè estan privats de llibertat. I, per tant, és una situació, doncs, una mica ambivalent, però també, doncs, per tots ells i per totes elles i per tot l'esforç col·lectiu, doncs, agrair a tothom el suport.
Molt bé, senyora Rocafort, gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
I aprofitant que tenim el Xavier Nogués de la CUP, hola, Xavier.
Hola.
Bon dia, una valoració, bon dia, també de vosaltres, que irrompiu per primera vegada a les generals.
La valoració de la CUP és bona. Per nosaltres arribar amb dos a intentar fer el que volem fer al Congrés és un gran pas, però bueno, la lectura és totalment negativa. I a Calella també, a Calella els 525 vots de Vox, bueno, no ens van deixar celebrar-ho ahir.
D'on han vingut aquests
vots? Doncs mira, s'han repartit. Nosaltres ho vèiem que Ciutadans tenia 900, ha passat a 453, uh-huh. I han fet un trasbàs de vots a
sí? Creus que són els de Ciutadans?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. És el producte de blanquejar partits com Ciutadans, que sabem que estem assenyalant sempre que són partits per nosaltres considerats d'ultradreta. Mm-hh. I clar, el vot de canviar aquest sentit de vot de Ciutadans a Vox, pues gairebé és el mateix.
I el país què passarà? Hi haurà pacte, pregunto també, entre PSOE i PP?
Nosaltres el pacte no tenim ni idea del Congrés, no
ja,
toco
aquest. Ja, però què penseu que passarà?
És que ahir barrejàvem diverses opcions, que era això, doncs, l'abstenció del PP o que el PSOE busqui aliances no naturals.
Amb Vox?
No crec.
Quan dius no naturals, per això...
No, em referia a tots els altres partits que tenen, doncs, si poguéssim fer-ho amb més país, amb el PNB, amb Junts per Cat, fins i tot amb l'abstenció d'Esquerra, un altre cop, o...
Per tant, entenc que a Vox no el volen.
Dubto que el vulguin. Jo ja no poso el PSOE en el bloc de les esquerres, però tampoc el poso en el de la ultradreta. Seria molt antinatural. Jo crec que perdrien molts vots, molta credibilitat al PSOE si fes això.
Entrem en tertúlia. Lluís Matas, Josep Basart i Josep Maria Parella, bon dia.
Bon dia.
En quant al tema del govern a Espanya, hi ha dues opcions, que és l'abstenció del PP, però esclar, ahir, quan encara estava el resultat a mig sortir, mig calent, el primer que van demanar al PP va ser el cap d'en Sánchez. Llavors tampoc és una bona entrada. O sigui,
li van demanar la dimissió.
A mig recompte de vots li van demanar la dimissió, no? Llavors, què volen pactar amb un PSC que no hi hagi en Sánchez? No ho sé. El que sí que sortirà un govern dèbil a Espanya, el qual crec que tampoc és bo per Catalunya, i sortirà un govern que podrà aprovar probablement un pressupost i prou. Llavors governarà 2 anys i quan si el PP s'abstén, quan vegi els socialistes lo suficientment dèbils, tornarà a demanar eleccions. A provocar-les si pot.
Qui governarà? La pregunta és
governarà
qui?
En Sánchez. Governarà en Sánchez perquè és el que ha guanyat i governarà, i aquesta vegada ja dic que sí que ha de fer govern, perquè és que si no fa govern ara ja, pues directament que plegui. Ja està. Pues no és que li digui el PP, no, directament que plegui. Si t'has de presentar 3 vegades per no fer res, pues plega, no serveixes. I llavors, el que crec que sí que hi haurà un govern en minoria, possiblement amb Unidas Podemos, que no volien de cap de les maneres i se'l menjarà amb patates, i serà el mateix. Uns pressupostos, 2 anys, i per una banda o per l'altra, quan algú pensi que electoralment li sigui rentable, tornarà a haver-hi eleccions.
Basart.
La veritat és que jo vaig estar fins molt tard fent el seguiment, uh-huh. I a hores d'ara, escoltant amb uns, escoltant amb els altres, veig difícil la formació del govern. Molt difícil. Si n'hi ha, com diu en Lluís, i amb això estic d'acord, serà un govern dèbil, que quedarà molt exposat a possibles pactes contra la natura, fins i tot de les oposicions, que hi puguin haver. I si s'aprova el pressupost, que ja en parlaríem, seria a base de grans concessions als partits que estiguessin disposats a votar a favor del pressupost o una abstenció, fins i tot. Per tant, el panorama i l'horitzó que hi ha a Espanya els propers mesos, jo ho veig realment complicat i no m'atreveixo, curiosament, a mi que m'agrada a vegades fer ciència-ficció a la política, aquesta vegada no m'atreveixo a dir com podrà ser aquest govern. És significatiu el que deia en Lluís, també estic d'acord amb el PP, que van demanar el cap de Pedro Sánchez, i atenció...
Però crec que no hi havia ni el 50% escrutat.
No, però és que ja es veia venir. I atenció,
vull dir,
perquè
tothom va passar, malament comencem, no?
Sí. I el PP està proposant com un possible candidat que amb ells el tindria bé, amb el Josep Borrell.
atenció amb la jugada aquesta.
Però
perquè en Borrell és més papero que no pas del PSOE.
Però en Borrell encaixa a d'arreu, està per Vox.
Perdona, ara m'he perdut. Dius que qui proposa Borrell?
El PP.
Sí.
No, demana que el Pedro Sánchez plegui.
I s'hi posi Borrell.
I com un bon candidat per negociar una possible abstenció o un suport seria el Josep Borrell. Amb qual cosa fa més por que no pas altra cosa, no, la situació? En resum, situació veritablement difícil. Les properes setmanes seran molt, molt, molt intenses a nivell de trucades, contactes, xerrades, reunions i vés a saber què. I incertesa total. Jo és que crec que ara mateix el que hi ha a Espanya és una gran, gran incertesa.
Bueno, la que hi havia també fa dos dies.
Sí,
és
però
a dir que...
ara està més agreujada. Sí, jo crec que ara està més agreujada.
Jo ho veig.
Sí, digues, digues, Parella. Sí. A veure, parla.
Hola.
Doncs no, canvia el micro. És un clàssic de les tertúlies. No, aquest no, Xavier, l'altre, el que té al costat, sisplau.
Sí.
És un clàssic de les tertúlies, això. Sí.
Ara què?
Ara et sento perfectament.
Molt bé.
Sí, digues.
Doncs, tot el que han dit els companys, estic d'acord. Vull dir, és una cosa... Ara, a mi el que em preocupa és tot això amb el que pot intervenir Catalunya. Que això és terrible per mi. Vull dir, les pressions que tindran Sánchez perquè compleixi el que ha dit. O sigui, o un 155, o ben un 155, però com si ho fos, o tot això. I això, pacti amb qui pacti, ho veig difícil que s'arregli, perquè l'únic que podria ser que pactant amb Podemos s'arreglés una mica, però esclar, és que Michel no en té prou.
No, clar.
Llavors, ha jurat i perjurat i recontra perjurat de que amb Esquerra i amb Junts per Catalunya no ho faria. Llavors, quin panorama queda?
Home, no en queda cap altre que el pacte entre PSOE i PP, si no vol els altres, no?
I per això dic que sigui qui sigui el govern que formi, serà dèbil, no sé què, però en Catalunya no serà dèbil. Serà fort, farà tot el que podrà per preguntar el que ha dit. És que el problema és que ja ho ha dit, ara com se pot tirar enrere, segons què. I això ho veig molt difícil. També s'ha de dir que no tot ha sigut negatiu, per exemple... el que han fet els partits nacionalistes, ja no, independentistes, com Esquerra, com Junts per Catalunya, i sobretot com la CUP, que no en tenia cap i ara en té dos, doncs és un bon senyal, vull dir, aquests vots hi són. Ara, aquell cuento de moltes vegades d'eixamplar la base, em sembla que ens ho mengem amb patates, perquè no eixamplar la base, amb molt de quantitat.
Per ella penso que al contrari, si mirem els resultats de Catalunya, tot i baixant la participació com ha baixat, s'han incrementat 16.000 vots.
Sí, home, vale.
Això, Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. No han baixat el vot nacional.
No, però
a més, cal pensar que clar, aquesta abstenció que hi ha hagut vol dir que també hi ha hagut molta gent independentista que no ha anat a votar. Sí, home, sí. Els percentatges donen bastant. I per tant, aquí hi ha més gent de la que realment ha anat a votar i que se senten i són independentistes.
Sí, bueno, però això no ho podem saber, o si no han anat a exercir el dret a vot.
Tinguent en compte que a l'exterior, una vegada més, s'ha fet tot el possible i imaginable per evitar el vot.
Molt
d'aquest vot exterior és independentista, però aquí també hi ha hagut molta gent que s'ha...
Quantitats, Basart.
No els tinc, perquè encara no he pogut fer totes les anàlisis.
Però no m'entens el que vull dir.
Però almenys és important que el vot independentista no ha baixat, malgrat la baixada de votants, i s'ha incrementat en 16.000 votants.
De totes maneres, a Calella
almenys està bé.
Molt just.
No l'he vist, però bueno.
Un 51,24%.
Sí, però clar, els 4 és majoria, eh?
Ja, però és molt justet aquesta majoria,
sí,
eh?
Sí, però és majoria.
Jo volia dir que, seguint amb el que deia Parella, que és...
I aquí sí que hi ha almenys una votant que no va poder anar a votar, que és independentista segur. Ja. Tant, hi ha més, dels que han votat.
Sí, però... Digues.
Que no tot és negatiu, jo segueixo amb la línia, que sí que el 28 d'abril, si jo mirava els resultats que va treure Calella... I si agafem només com a partits independentistes Esquerra Republicana, Junts per Calella i la CUP, el 28A tenien vots independentistes 4.362 en contra, sumant tots els altres partits, PACMA, altres, Vox, Ciutadans, PP, sumant-ho tot, eren 4.362 vots independentistes contra 4.815 no independentistes. Ara li hem donat la volta, tot i baixar la participació, li hem donat la volta a Calella i som 4.570 independentistes i 4.298 no independentistes. És a dir, sí que li... no és que estiguem en el 51,24, sinó que venim d'una remuntada. Això, com deia la Arrimadas, esto huele a remuntada, saps? Sí, sí, sí. Que n'ha perdut 47,
Què ha passat amb Ciutadans?
Tela.
Sí, que s'han traspassat. Ciutadans...
Però s'han traspassat molt, no?
I tant.
S'ha de matitzar.
Que quan el punxes està buit, aquest partit polític.
No hi ha...
L'exemple és Calella, perdó, ja sí, està. Sí.
No, senzillament que era una operació de màrqueting. El president del Banc de Sabadell fa 5 anys va dir que feia falta un Podemos de dretes, el van fabricar i quan han vist que no s'hi servia el joguet que havien fet per res i els hi costava calés, l'han punxat, ja està, ja no hi ha. I llavors la pujada de Vox és relativa perquè sembla ser que si Mas País no s'hagués presentat, Vox hagués tret 15 diputats menys i Podemos 15 més. O sigui que sí que ha tingut una pujada, evidentment. A més, el feixisme no se li ha de fer d'altaveu i se l'ha de combatre a les tertúlies, al carrer, al Parlament, per tot arreu. Però que realment l'increment de vots de diputats de Vox ve també perquè les altres forces no han sabut actuar amb una tècnica, una tècnica electoral, o no han fet bé els números i bueno, sobretot han perdut molts diputats a Unidas Podemos perquè Mas País ha tret 3 diputats però n'ha fet perdre 15. O sigui que els vots s'han perdut.
I jo penso que, a més, la manera de fer política de Ciutadans ha arribat a un punt que fins i tot ha cansat la seva pròpia gent. És a dir, aquesta política de la crispació, de la violència verbal...
Sí, però n'hi ha d'altres que també la practiquen i han posat, per exemple, Vox,
sí, però
que s'ha disparat, no?
Vox ho fa amb un criteri diferent. No munta numerets. O sigui, ell té un discurs, Vox té discurs. És que Ciutadans no tenia discurs. Ciutadans tenia els pollastres que muntava quan anava per tot arreu, o en el Congrés, o en el Parlament de Catalunya. No té un discurs sòlid.
Vaja, que tu creus que Vox sí. Va més de cara,
home.
No? Que se li veu més el llautó, no?
No és que li veu el llautó, no. És que Vox no té per què amagar res.
És el que ensenya.
Mm-hmm. És el que és, mm-hmm. I ja sabem d'on te ve, i ja sabem el que representa, i sabem on te vol anar. Per tant, la gent diu, escolti'm, davant d'això, aquest senyor, que a més em munta aquí xous i espectacles, que no condueixen a res, aquests m'estan oferint un missatge. I ja està, i això és una de les raons principals. És a dir, Rivera, si una cosa ha demostrat és que és un líder d'una fragilitat enorme, perquè no té discurs. Ideologia no sé si en té, però discurs no. I en la política avui en dia un mínim de discurs l'has de tenir. Per bé o per malament, però l'has de tenir. Com que no el té, no poden ensenyar totxos i coses d'home. Va ser un error garrafal,
sí, sí.
I els gossos,
debat, no?
I el Lucas, mm. I...
Jo per reforçar el que deia en Basar també, que és hi ha vot que s'ha, que independentista que no ha votat, també penso que és cert perquè el tema del vot per correu sempre els independentistes l'han utilitzat moltíssim i ha baixat un 27%, no?
Ha baixat molt, sí.
Un 27%. Sí. Clar, aquí hi ha un gruix d'independentistes i no independentistes que no han votat. O sigui.
Bueno, també són unes eleccions generals i llavors el vot independentista es manifesta més quan es vota al Parlament de Catalunya. També hem de tenir present això, que aquest percentatge de vot independentista possiblement amb unes municipals o en el Parlament encara incrementarà més. O sigui...
Caldria pensar que amb les municipals tot això s'acabés de conduir cap a un vot cap independentista, no? Però sí que és cert que almenys hi ha una fortalesa del vot independentista a Catalunya. I aquestes eleccions ho han demostrat. És a dir, no eren bones pels partits independentistes. No arribaven en un bon moment. Uh-huh. Hi ha hagut molta campanya i molta pressió contra els partits independentistes. I, malgrat tot, no només han resistit, sinó que inclús hi ha pujat una mica. Molta cosa vol dir que l'independentisme és fort a Catalunya. És fort. Hi ha una base ja molt sòlida. Sí. I aquesta base molt sòlida és la base a partir de la qual s'ha de construir el país. És que està claríssim.
Bueno, però jo el que vol dir també que és que no... De la part independentista, i jo com a persona m'hi considero, vull dir, no parlo en nom de partit ni en nom de res. Senzillament, vull dir... També hem fallat els independentistes. O sigui, moltíssima gent, jo vaig a Barcelona, quasi a totes les manifestacions que hi ha hagut, un dels crits forts que hi havia era unitat. I això no s'ha aconseguit. I gent que deia, si no van tot junts, jo no voto. Que no em parlis de l'essència ni de la qualitat política d'això, perquè no la sé. Però això ho deien, cridant. Vull dir, això tampoc ho han sabut fer-ho, i hem d'admetre-ho. I no vull dir que s'hagi de fer, perquè, per exemple, jo sé que amb la CUP hi hauria problemes seriosos per arribar a un acord. Però... Sí, si però... tots arribem sí. a la conclusió.
Mira, l'independentisme ha pujat un 6% sí. en respecte a les últimes generals, i la CUP ha tret un 7% de vots. O sigui, l'independentisme ha pujat perquè la CUP s'ha presentat.
Sí, però l'Esquerra n'ha perdut dos.
No.
Com que no?
Sí, en diputats sí que ha perdut, però en nombre de vots...
Bueno, però en diputats no. En diputats n'ha perdut dos. I Junts per Nació ha fet els mateixos, ara ha guanyat un.
És igual. Junts per Catalunya ha guanyat.
Però vull dir que d'aquí no passem, i no, així no fem res. Eh?
Però el tema l'unitat té que ser una unitat estratègica. El que no es pot fer és aniquilar el sistema de partits, no. Perquè si no anem al partit únic, com a Xina, com a Rússia, com...
No
pot ser.
Ojalà, però és que no, per desgràcia no seria així.
I a més, està demostrat que recull més vot amb opcions clares, encara que siguin diferents.
Com ho està demostrat?
Home, aquesta vegada entrà la CUP...
La vegada que n'entrem més ha sigut una vegada que anaven junts, eh? Junts per si es va inventar
bueno,
per
perquè
això.
La llei de Juan en aquest cas beneficia el partit...
Tot el que vulguem, però si no ens traiem la meva opinió, si no ens traiem a sobre les responsabilitats que puguem tenir, anirem fent això, perquè aquesta gent és d'aquells de menjar cebes i anar i tal, que i passi el que passi, i hi hagi qui hi hagi davant. Una altra culpa, per exemple, és perquè per votar Junts pel Sí no sabies qui punyeta votaves. És a dir, moltes coses que és culpa nostra, i hem d'acceptar-ho. Ara, jo dic que el resultat d'ahir són molt bons per l'independentisme, molt, perquè en un moment així ha tret els que ha tret. Vull dir, ja està bé, però també, si no, la meva opinió, i ojalà m'equivoqui, no voldria res més que equivocar-me, no farem res. Si no anem junts, no farem res. Mira, jo tinc un cas de casa, la meva dona. La meva dona no explica res de política, però no en té ni idea ni vol, sentint-ne. Però això d'anar junts, això ho té al cap. Jo dic, escolta, no pot ser, perquè esclar... Parella, que això
jo, jo crec que això d'anar junts és una mica una fal·làcia. És a dir, sí que és veritat que per la llei de Juan, a l'hora de valorar resultats, dona més vots, però el tema de la unitat, mira, jo ja fa temps que en tinc la mosca darrere l'orella, i és una fal·làcia perquè qui més ho promeu és qui més ha perdut. Que és l'antiga Convergència. Mm. No fa pas Esquerra. Esquerra no està promet l'unitat. No. Per què? Perquè Esquerra té la seva línia política.
No, la seva línia política. Que no havia fet mai, que feia molts anys que no fotia res, i ara es veu en corda ser el número 1 i per això ho fa.
Esquerra sempre ha tingut una línia i ha anat fent més encert o menys encert, això és cert. Depèn sempre de les persones que hi ha cada moment. I qui ha estat fent uns canvis importantíssims és Convergència Democràtica de Catalunya, que pràcticament ha desaparegut i s'ha reconvertit en PDeCAT, Junts per Catalunya i altres moviments. Amb la qual cosa, des d'aquest punt de vista, els interessa la unitat. Per què? Perquè necessiten reforçar el seu posicionament. La CUP tampoc està parlant tant d'unitat en segons quins moments.
Què?
La CUP no està parlant tampoc d'unitat en segons quins moments.
No, mai.
Per tant, què vol dir això? Que qui té més necessitat d'unitat és aquell que més la promou. Jo em pregunto, i m'ho he preguntat moltíssimes vegades, és necessària la unitat de partits o és necessària la unitat d'acció?
Jo prefereixo
l'acció.
Jo també. Moment,
sí, però
jo
també. Dintre la diversitat, és que no tothom aplega els
parlar
seus.
D'unitat, parlar d'unitat és una paraula molt maca. És una paraula molt maca, però no podem esperar la unitat.
T'asseguro que
no diem, tenim una base molt sòlida que cal acompanyar, no? Que cal... O sigui, ja la tenim, l'hem aconseguit, l'hem mantingut, i ara cal que anem cap allà. Ostres, però... el que hem de fer, si volem guanyar aquest independentisme i que tornem a repetir, és no fer pactes com els que es fan a Calella, no fer abstencions com les que s'han fet en el Congrés dels Diputats i no arribar als milers i milers de pactes que hi ha a tot Catalunya amb partits que no són independentistes i que no hauríem d'anar cap a aquesta direcció. Per això jo em sumo al que està dient en Basart. La unitat d'acció. La unitat d'acció és l'important. Amb la CUP no es pot negociar. O seria molt difícil arribar a un pacte. Clar que seria molt difícil arribar a un pacte. També és molt difícil arribar a un pacte amb JxCat per la CUP. O sigui, al revés també ho és molt difícil. Però nosaltres sempre, sempre, sempre encantats de seure'ns. Jo prefereixo... Nosaltres preferim mil vegades que... L'exemple més clar, estem a Calella, que la Candini, l'alcaldessa, hagués agafat Esquerra Republicana, hagués agafat a la CUP i hagués fet un govern fort... independentista aquí
i mirar d'estudiar una unitat d'acció. I això no es fa, això ni s'intenta. Si no s'intenta, llavors això no és independentisme, això no és unitat. I no la promou pas la CUP, sinó nega JxCat.
Que la CUP no promociona la unitat, això, escolta, el 100% anem a Madrid a fer la punyeta, dieu. Jo dic així en llenguatge normal.
Acosta't al micro, parella.
Aneu a Madrid a fer la punyeta, res més, a bloquejar no sé què.
Parella, però això, la CUP han sigut molt hàbils, molt estratègics, per dir, anirem a fer Madrid ingovernable. Madrid ja fa 4 anys que és ingovernable.
I a més, parella, això amb Puigcercós.
Un objectiu fàcil.
Puigcercós ja va dir-ho en el seu moment. Aniré allà a posar no sé què. I el pobre Puigcercós, xerrant amb ell alguna vegada, em deies que allà no fa res.
No,
diguem-ho present, que Madrid no és, bueno, però és el Parlament de Catalunya.
No hi va pas l'esquerra. No hi va pas l'esquerra amb aquest programa, o com vulguis dir-ho. Ni Junts per Catalunya, tampoc, eh? Van arreglar el que es pugui i tal. Això...
Arreglar el que es pugui i tal. No, que es pot arreglar.
No es pot arreglar res.
Què es pot arreglar?
Doncs mira, que necessiten els vots per el que sigui, s'arreglin, i què hem de fer? No fer-ho?
Perquè, Nogués, vosaltres pensàveu que trauríeu més del que heu tret.
Bueno, sí? Jo no. Ahir vam fer una porra. Sí. Vam fer, sí, una porra per veure què deien. I no, els companys estaven entre el que deien les enquestes, que eren 2 i 4. Mm. I, bueno, deien 1 i 4. Nosaltres, jo vaig apostar per 2.
Ja.
Sí, que tampoc ha sigut pas una sorpresa.
Ah, però fareu grup amb Bildu ara, o amb el BNG, o com ho fareu, això?
Doncs nosaltres, amb el pacte aquest que va haver-hi, però no me'n recordo com es diu, és que volia dir-ho abans, amb el pacte aquest que es va fer a Barcelona, que estava EH, Bildu, JxCat, Esquerra Republicana, la CUP, sí, que es va signar un document fa un parell de setmanes, crec, allà es va quedar que no farien grups unitaris. Es va quedar així, i jo vaig escoltar l'entrevista que li van fer a l'Otegi, i també deia, no queremos esto, perquè deia que els agradaria juntar els partits independentistes, però entenen que l'acció de govern que han de fer a dintre del Congreso de los Diputados no podien anar junts, perquè no té res a veure JxCat amb CUP a dintre d'un mateix grup. Ara, que sí que van signar això, que mostra la unitat, sí, sempre amb uns acords de mínims, perquè és molt difícil una acció conjunta.
Clar, aquí hi ha dos problemes. Un era el problema nacional, que potser seria més fàcil arribar a un acord, i l'altre és el problema social. Vull dir, hi ha que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, encara que digui que no, pactar un programa social amb la CUP seria quasi ben impossible.
No tant, No.
Seria difícil.
Sí, depèn de la CUP.
Molt difícil.
Depèn de la CUP.
O depèn de JxCat. No tirem tot a la CUP.
Mínims. No va així.
No va així. Ja, però depèn de la CUP. No depèn de la CUP. Depèn de les persones que se senten a parlar. Jo, quan me sento a parlar amb un d'Esquerra Republicana, amb un de JxCat, no depèn de mi la negociació. Depèn dels dos. Depèn de la voluntat dels dos.
Però hauríeu de canviar de soc arrel tot el vostre programa social. I això no crec possible.
O els altres canviar, no?
O canviar lo JxCat. Sí,
per això dic que no pot ser.
Però escolteu, una negociació, si es fa bé, algú sempre ha de portar i ha de cedir. És que les negociacions, si no és això, ja em direu què és una negociació.
No, és això.
Que hi hagi partits amb interessos diferents, com és en el cas d'Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, això és evident.
La política.
És evident. Possibilitats d'arribar a mínims, jo crec que s'hi pot arribar, però és necessari això, que tothom estigui disposat a portar i a cedir. Perquè si no es fa amb aquest ànim, és impossible.
És impossible. I ara és un bon moment per fer-ho. Jo dic particularment que no crec que el programa de la CUP, de cap manera, a no ser que el agafin, l'estripin i en tornin a fer un de nou, pugui casar amb els que puguin tenir Esquerra Republicana i Junts pel Sí.
Mira,
ja està.
El primer pacte que s'ha de fer ara a Catalunya és el pressupost. Ja veurem cap on tira. Però ara mateix a Catalunya, que és possible que hi hagin unes eleccions l'any que ve, en funció de com vagi tot, però el primer que s'haurà de pactar és el pressupost.
Sí,
Esquerra i Junts per Catalunya estan promovent un pressupost i s'estan bellugant amb els àmbits de la Colau. Per què? Perquè la Colau necessita aprovar el pressupost a l'Ajuntament
de Barcelona, sí.
I segurament se l'aprovaran mútuament. A partir d'aquí ja veurem què passarà, però aquests pressupostos de moment no estan buscant a la CUP.
No, per això et dic. Sí, per això t'ho dic, precisament.
És un àmbit més econòmic i social, i no es trobaran.
No es trobaran.
Doncs... són anticapitalistes.
Exacte.
Sí, de totes maneres, algun dia m'agradaria sentar-me algú de la CUP que m'expliqués quina és l'alternativa a l'anticapitalista.
Mira, el tens aquí davant.
Sentar-nos a parlar en calma, perquè hi ha molta cosa.
Sí,
per
tant. Això és el que estava dient jo, eh?
Jo que vinc del món de la filosofia dono moltes voltes, no?, aquestes coses, i sempre m'agrada estar reflexionant. I és que, clar, l'alternativa al sistema capitalista, a mi em costa molt imaginar-me ara mateix amb la situació que hi ha a nivell mundial de capitalisme tan desmadrat, per dir-ho d'una manera, no? Estem en un neocapitalisme liberal on l'economia de les grans corporacions és tan bèstia, tan salvatge, que, clar, pensar en un sistema diferent i no tornar al socialisme ni al comunisme, que allò ja està una miqueta trasnotxat. Quina és l'alternativa? Llavors, perquè això potser ajudaria també a clarificar coses, no? A vegades penso jo, no, no sé com ho veus, Xavier, però...
Segur que sí. Nosaltres, mira, fem formacions de... O sigui, el que està clar és que el capitalisme no es pot acabar d'un dia i imposar un altre model en un altre dia, sinó que, o sigui, nosaltres rebutgem aquest capitalisme voraç que hi ha, de neoliberal, com tu has dit, saps? De obrir mercat a tot i és igual el que...
Només hi ha el capital i prou.
Només. O sigui, és igual les persones, és igual l'Europa dels països. Ai, no, és l'Europa dels estats i de les empreses i de l'IBEX 35 ficada dintre de les eleccions del Congreso de los Diputados ahir. És tot això. O sigui, nosaltres no volem aquest capitalisme tan voraç. Sí que sabem que el capitalisme es pot regular, i que hi ha altres tipus d'economies, com economies circulars, que són de reciclatge dels mateixos productes que nosaltres fem servir. És a dir, no... No destruir els recursos que ens dona la naturalesa.
El problema, al final, és com fem fora aquells que dominen el sistema. Aquí està la clau.
Sí, sí, sí.
Si aquesta clau no la tens, tot l'altre acaba sent una proposta minoritària.
Però vols dir que sí, és a temps, ja? Tal i com avancen les coses.
A voluntat dels països.
Ser optimista. Mm. Per exemple, en el sector de l'energia, aquí a Catalunya estan apareixent cooperatives d'energia, energètiques, o alguna cosa, i està començant a posar nerviosa les grans empreses energètiques. Per què? Perquè mica en mica la gent diu, ostres, me'n vaig a aquesta cooperativa, que la tinc aquí al costat, que em parlen en català, que em tracten com a persona, que si truco no m'agafen el telèfon des dels Estats Units o no sé d'on. Clar, i mica en mica això va calant, no? Però, clar, aquestes grans empreses no estaran quietes. Contraatacaran, com és obvi. Quan se senten atacades, a més a més, són més perilloses que mai. Amb la cosa, clar, de fer un sistema tan potent com el que tenim ara, aquest sistema capitalista liberal, com ho fas? No? És la gran pregunta. I tenim prou potencial les persones per poder canviar això?
Tens que anar a buscar països com Islàndia, països petits, molt petits, autogestió, cooperativisme...
Per això la CUP sempre aposta també per l'Europa dels pobles. Seria aquesta.
Però imagina't, si l'únic que en aquest moment està proposant així una mica seriosament és Catalunya, i allà no l'ajuda ningú, perquè els estats... Home, aviam, jo el dic que Catalunya serà independent per mi, el dic que França ho vulgui. Però França no voldrà per mi en molt de temps.
Bueno, França té una pedra a la sabata que es diu Còrsega.
No,
I els corsos...
I el nord de Catalunya, i Bretanya...
El nord de Catalunya va lligat amb un projecte que es diu Catalunya, però els corsos sí. Cada dia estan més trucant-li allò que no sona. Cuidado.
Jo no dic nord, jo dic que són estats unitaris que de cap manera volen desfer aquesta unitat. I llavors... L'Europa dels pobles.
Però aquesta unitat està fent Espanya ingovernable.
Sí.
Així és clar, eh? Perquè si tu ara treus els partits catalans, Esquerra, Convergència i el País Basc, pràcticament podrien fer majories quasi gairebé sempre.
I tant.
Sí. Aquesta unitat està fent Espanya ingovernable.
I França ingovernable, amb les armilles grogues, i el Brexit a Gran Bretanya, i Escòcia grogues, fent el seu referèndum,
i Holanda
també, ostres...
Hi ha moltes coses que estan bullint i que no els hi fem cas,
i estan a Europa.
Però es mouen. Però la primavera ara va començar perquè a un tio li van agafar una paradeta de mercat i se li van emportar. I es va aixecar tot el nord d'Àfrica en 15 dies, eh? O sigui, hi ha moltes olles que estan començant a bullir i potser no acabaran bullint mai, però... Cuidado,
sí, jo volia comentar-vos una cosa, a veure si no la veu veure rara. Sí. I, no sé si la veu veure un pèl estranya. Ahir, tot el dia donant voltes, i a casa mirant el discurs de Pedro Sánchez, no veu veure que renyava la gent perquè no el deixaven parlar?
Estava enfadat.
Això és normal.
Estava crispat.
O sigui, és normal. Quin president, no?
Estava molt alterat. No,
sí, és perdut.
És vergonyós el que va fer, no?
Deixeu-me parlar.
Veu que estáis muy alterados, eh? Veu que estáis muy alterados todos. Però, bueno, tio, he vingut aquí a celebrar la victòria del meu partit, no?
Jo no sé com va anar, jo per mi va haver... O sigui, perquè jo vaig sentir mitja de baix que no hi havia ningú.
Sí, estava sol.
No hi havia ningú fora, estava sol. Sí. Llavors suposo que hi havia els faxos...
No m'estranya.
Escolta, no, faxos no, que ja sento els faxos, jo no.
Els whatsapps.
Els whatsapps. Diem, veniu perquè coño que no hi ha ningú. Bé, clar, llavors, clar, hem de començar a dir i se senten veus. Con Iglesias sí, con...
Casado no.
Mm. El tio diria, que collons m'estan fotent aquest llar a mi?
Clar, com ho en el cas de que s'aliansi amb el PP, com ho justificarà això? Si va, no ho va aconseguir en Podem, o no cal justificar res?
Algú va dir una vegada, i no recordo aquí, que en política tot és possible.
Sí, sí, està bé.
Sí, està tot.
I tant, que tot és possible.
I ja trobaran la justificació.
Clar, sí. I un pacte de donar-se la mà seria lleig, però un pacte de... tu t'abstens i jo faig govern...
Coi, Andalusia, tampoc bé que ningú pacta amb Vox...
Tampoc
és
tan lleig.
Si està govern...
On te pactaran algun dia i potser no trigarem massa el PP i el PSOE en reformar la llei electoral. Perquè, mira, portem quatre fotos que no surt el bipartidisme, ja. I ara ja, jo ja crec que això ja ha quedat...
Ho has tret a la punta de la llengua.
Tenir quatre fotos seguides ja té una posició molt clara, tant a Catalunya com a Espanya. Llavors, què vol dir? Que a Catalunya, doncs... Pues, Esquerra quasi està tocant sostre, Junts per Cat la regressió que tenia ja l'està aguantant, o sigui, la foto ja ha quedat, pels propers 10 anys ja ha quedat una mica fixa ara, i Espanya el mateix, i Espanya ja tenen el problema de que el bipartidisme se'ls hi ha acabat, i avui ja estava sentint jo amb alguna tertúlia d'aquestes de que aquesta llei és molt dolenta, que no guanyen el PP i el PSOE.
I allò que va dir Sánchez, que si no s'entenien el que havia de fer és guanyar el partit més votat?
Bueno, sí, i també diuen que si ja s'ha de fer una...
Fa pocs dies.
Sí, sí, sí. I hi ha una altra cosa que també els està molestant i preocupant molt, que és el vot de les zones rurals, que és molt fàcil aconseguir diputats a les zones rurals. Amb molt pocs vots tens un diputat. Sí. I això hi ha alguns partits que ja ho estan començant a mirar malament perquè el seu vot el tenen a les metròpolis.
Amb alguns...
I per tant, diuen... L'exemple és Terol, aquest, no?
Terol amunt,
sí. Els hi ha fet dos senadors, eh?
I Malella un altre.
I és un mirall per molts... Pels comuneros de Castilla, és un mirall, això.
Llavors hi ha algú que... I el Casa, el Rivera ja ho deia.
Sí.
Canviem el vot, canviem el sistema, perquè en les zones rurals es perdien molts vots. I ell d'on tenen els vots eren les grans ciutats, les grans conurbacions urbanes. I per tant, el Rivera ja ho deia sempre, això no va bé, aquest sistema no ens funciona.
Hauria de governar la llista més votada?
No, perquè si no...
Per salut mental, jo diria que...
No, però a part d'això, aviam, si tant que parlen... És constitucional, això, eh? Del que es fa ara, en una monarquia parlamentària.
Sí, sí, no, però jo pregunto, hauria de governar? Haurien de canviar les coses i poder governar la llista més votada?
La primera vegada no. Ara, que la segona vegada, la tercera, sí que fos la llista més votada, ja ho és ara, eh?
Quantes portem ja d'eleccions?
No m'entens, Rubi.
En portem... 5?
4 seguides.
4 en 4 anys.
4 en 4 anys i 2 en un any.
Jo que no estic d'acord i no hi estaré mai, i això m'ha portat problemes. Discussions amb gent que pensa del revés completament de mi i són dels meus, anem a dir. Que, esclar, si un té 999 vots i l'altre en té 1.000, doncs l'alcalde de 1.000 per un vot no és lògic.
Ja, però aquí no parlem d'un vot, eh?
Com ho saps, tu, d'això?
Home, amb els números que han quedat, no parlem d'un vot.
I per què hem de parlar
d'ara? No, però, jo només ho plantejava,
però és
eh?
És molt més fàcil que això, perquè a Holanda, des de la Segona Guerra Mundial, tots els governs han sigut de coalició. Aviam, no és pas tan difícil.
Sí, costa,
vull dir, a Catalunya s'ha arribat a entendre hasta Esquerra amb Junts per Catalunya, imagina't.
I Bèlgica...
Doncs què passa a Espanya, que no s'entenen?
Bèlgica va fer un rècord, no?, de temps sense govern, i tampoc passa res, doncs va funcionant,
doncs
eh?
Doncs què passa a Espanya?
Bueno, a Espanya és que tenen a més o més una mena d'orgull pàtria, que dic jo, que és el que els hi costa molt, és a dir, costa moltíssim, no en saben.
Hi ha molta...
No saben negociar, el negociar és imposar.
No hi estan acostumats.
No tenen cultura de la negociació del pacte. Com que no tenen cultura de la negociació ni del pacte, doncs estan com estan.
I llavors...
sistema aquest de pactes, jo crec que és molt bo, perquè sempre t'obliga a negociar.
Clar.
I quan negocies, doncs aprens molt més que no pas quan imposes. Uh-huh. Mireu l'Aznar. L'Aznar era l'exemple. El quan haver de pactar amb algú era un Aznar. Quan va tenir majoria absoluta, en què es va convertir? En què es va convertir l'Aznar?
Amb l'Aznar, de veritat.
L'Aznar, de veritat, era un dictador.
No, feixista, no sé si, en un dictador.
Per tant, millor que no hi hagi això, que hi tingui més vots governi, perquè aleshores ens trobaríem en situacions...
Jo sé que ara la gent que d'allò és una cosa que fa mal. Perquè, per exemple... No sé, veure una persona que ha tret, que ha guanyat unes eleccions municipals, sobretot, que també es coneixem tots, i llavors resulta que els altres 3 o 4 s'ajunten i el foten al carrer, la gent això no ho entén. Però és que l'altre és pitjor, per mi.
És que l'altre és pitjor. Hi ha altres sistemes que diuen que si 50 diputats de prima, com a Itàlia, encara pitjor, i, per exemple, quan es parla de la doble volta... Per la doble volta, què és? Que la segona volta només es presenten dos partits.
Els dos que tinguin més vots.
Vale. Per exemple, si ara tu haguessis fet doble volta a Espanya, no? A Madrid es presentarien el PP i el PSOE, i a Barcelona qui es presentaria, Esquerra i el PSC?
No ho sé.
És que no t'has dit, vull dir...
Bueno, senyors, tindrem molts dies per parlar-ne.
O pitjor encara, com que són eleccions generals de l'Estat, només es presentarien PSOE i PP.
A tot Espanya.
La gran proposta d'en Casado, per això dic que és perillós que pactin amb el d'allò, seria diguéssim, suspendre l'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, i tot és fora. Sí.
Avui acabem molt d'hora, o m'ho sembla a mi?
No, són i 48.
Ah, sí? Ja
ja t'ha passat ràpid,
jolines,
no?
Rapidíssim, perquè se m'ha quedat una coseta per dir, que la dic la propera, si voleu.
No, Xavier, digues.
Nosaltres volíem donar una informació per si algú la vol desmentir o volen... Sí. O volen bueno, donar-nos-en a més. Nosaltres el divendres vam fer l'acte final de campanya, la CUP va fer l'acte final de campanya, va demanar unes taules, unes cadires i uns altaveus i això. La brigada ens va trucar per dir-nos que els dissabtes, com no treballaven, perquè van a hores, que ens ho portaven el divendres. El divendres ens ho porten, estem allà i ens diuen, ens ho tornareu el dilluns? Sí, ara aniré jo a tornar-ho. Mm. El tema és que dissabte hi havia també la festa del Tsunami Democràtic. I l'Ajuntament, o la brigada, o no sé qui, va recollir tant les taules com les cadires fins que quan vam anar a enxufar l'electricitat per dissabte posar música i per fer la lectura del llibre d'en Jordi Cuixart, ens havien canviat la contrasenya del candau del divendres a dissabte. I les contrasenyes dels candaus en tenim coneixement que es canvien molt de tant en quant. Justament aquell dia...
I em sembla que són totes iguals, no?
Sí, justament aquell dia havien canviat aquell candau on nosaltres havíem d'enxufar la corrent.
Heu demanat alguna explicació?
Vam trucar al govern, a JunsperCat, i ens va facilitar que vingués una persona de la brigada per obrir-nos a això. Però jo dic que això es va canviar el dia d'abans i és estrany.
És curiós. Més aviat és una última notícia. Albert Rivera dimiteix.
Bueno, estava cantat, Collons. Jo crec que estava bastant cantat, això.
Bé, doncs seguirem a... Que haurem de comptar les rimades?
Déu meu.
Bueno, si tens resposta, ja ens direu alguna cosa.
Sí, vale.
Sí, això que diu el Xavier és molt estrany, això.
Sí.
No tan estrany. Mira, quan jo venia cap aquí, el carrer Sant Josep estava tallat. A mi és carrer Sant Josep, perquè estan fotent obres
a la Pila?
No, a l'altre.
En Neptuno.
En el Neptuno estan fent una reforma.
I estava allà tallat. Vale. Llavors, el carrer de Bruguera estava tallat, passat a Cal Enric, però el carrer de la Bruguera. O sigui que els cotxes... I llavors deien que els cotxes anessin cap al carrer Sant Josep.
Ja, però què té a veure això amb el que ha dit el Xavier?
Que és despiste. Tot sembla com que hi havia 20 cotxes ben encaixonats que no podien anar ni endavant ni enrere.
Bueno, sí, en qualsevol cas ja ens direu el què. Mates, Basar, Nogués i Parella, gràcies. Bona setmana.
Bona setmana a tots.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
activa't. Fes-ho ara i sense excuses. Perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Txacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txacolí us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmas. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua. Cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. PIME Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic a m'agrada.
6 minuts camí de les 12. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una, ràpidament, què tenim per
doncs,
avui?
Doncs mira, ressaca postelectoral, ahir eleccions generals, amb una caiguda de la participació, gairebé 9 punts menys que les generals que es van celebrar a França només 7 mesos, el 28 d'abril. Una baixada de la participació que explica alguna de les xifres, no?, de les que avui parlem a tots els mitjans. En tot cas, aquí a Calella, la força guanyadora tornat a ser Esquerra Republicana. Esquerra Republicana que revalida la victòria, però que perd també en percentatge de vots, segona força Junts per Catalunya i tercera força política aquí a la ciutat, el PSC. Hem agafat la calculadora també nosaltres aquest matí a la redacció, veient com han anat els blocs, hem de dir que el bloc independentista, per tant, la suma de vots d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, obté la majoria amb el 51,24% dels vots. És la primera vegada que passa això en unes generals. De fet, a les del 28 d'abril van arribar a sumar el 45, poc més del 45% dels vots. A l'altre extrem, dretes i extrema dreta de Partit Popular, Vox i Ciutadans, és aquest ara l'ordre, PP, Vox i Ciutadans representen el 17,31%, mentre que PSC i En Comú Podem sumen el 28,08%. Així és com han anat les eleccions a Calella. Hauríem de traslladar aquestes xifres al que és a tot l'Estat per veure com poden anar les negociacions i les aliances per formar govern, que sembla doncs una cosa una mica més complicada que el 28 d'abril per la fragmentació encara molt més del Congrés dels Diputats. En tot cas, com dèiem, participació també a la baixa, unes eleccions que van estar precedides per una jornada de reflexió atípica aquí a la ciutat de Calella, doncs també es va fer ressò de la crida del tsunami democràtic per desobeir a la Junta Electoral Central. De fet, hi van haver-hi activitats més aviat de caire lúdic a la plaça de l'Església. castanyes cuites i també doncs, crema de fotos del rei en les mateixes brases on es cuien també les castanyes. Avui, en la conversa amb el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, doncs en traiem també uns quants titulars. D'entrada, que el Maresme s'ha de començar a preparar per rebre nous turistes. De fet, ja ho apuntava la setmana passada l'alcaldessa després d'anar a la World Travel Market. Sembla que els xinesos comencen a interessar-se pel Maresme i bàsicament per la proximitat de la nostra zona amb Barcelona, només 50 quilòmetres, una zona relativament pròxima a la capital, amb una oferta turística un pèl més econòmica i amb uns establiments que també s'ha estan posant al dia. Jordi Noguera, que ha fet un balanç de temporada en positiu, que ha dit que les mobilitzacions de les últimes setmanes no han tingut impacte important en l'activitat turística aquí al Maresme i que també ha parlat de l'obertura l'any 2021 d'un nou resort hoteler a Santa Susana, en aquest cas de 5 estrelles i adreçat als clients d'alt standing. Serà Atzavara, com s'anomenarà aquest resort que ara mateix s'està construint. I escoltarem també el president de l'ATSOC, de l'Associació de Teatre Solidari de Calella, avançant doncs, les representacions que hi hauran del musical Boig per tu, aquest musical solidari amb la Marató de TV3. Es faran 5 funcions a la Sala Mozart amb música en directe i amb entrades al preu de 12 euros. Tots els nostàlgics de la música catalana dels anys 90 haurem de passar i fitxar i aquest tant. Nadal molt a la bé. Sala Mozart, Sònia. Jo doncs, hi aniré, i tu?
Jo també.
Molt bé.
A partir de la una, gràcies. Acabem amb música de Luz Casal, nascuda tal dia com avui, de l'any 58. Demà tornem als vols de les 10, demà amb una entrevista a la gent dels tallers de la memòria. Adéu-siau.
Y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son de